Dir-vos que els qui esteu apuntats, inscrits per anar a l'auditori aquest divendres, ens trobarem, que anem amb autocar, ens trobem a 4:45 els que venen drets amunt i a les 5 els d'aquí vens, per sortir davant del Calissai, com sempre. Després també tenim repetint, però si algú encara està interessat en anar al Castell de Montesquieu i al Museu del Coure els dies 19 i 20, o 27 de març, el 19 ja està ple, però pel 27 queda alguna plaça. Si algú està interessat, també que ens ho digui, sisplau. També us recordem la sortida aquesta que farem de 4 dies per la Rioja, el 3, 4, 5 i 6 de juny, també qui estigui interessat, també doncs, que ens ho digui. Bé, i com sempre, ja, suposo que ja ho espereu els mòbils, sisplau, en silenci. Poseu-los en silenci. Bé, i ara anem pel conferenciant d'avui, amb l'Albert Deu Regui Tous. És un professor molt conegut a totes les aules, a nosaltres també ens ha vingut diverses vegades, vull dir que molts de vosaltres el coneixeu. Prova d'això és que veus que tota la sala està plena, per tant, ja sabien que quan venies un dia en sala. Bé, recordem una mica el seu perfil, tot i que ja el coneixeu. Ell és llicenciat en dret, és tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera, col·labora en nombrosos mitjans de comunicació com a comentarista cinematogràfic, entre els quals destaquen els programes de RAC, Catalunya Ràdio. També escriu llibres, és coautor de llibres que Sabadell, 100 anys de cinema, el cinema amateur de Catalunya, i també ha participat en el diccionari del cinema a Catalunya, una obra capdalt per una obra d'aquestes bàsiques. També ha publicat una recopilació de les millors seccions del Basar de les Sorpreses, que molts de vosaltres segur que el coneixeu perquè està basat en el programa que fa Via Lliure de RAC1. També ha col·laborat com a articulista a la revista Serra d'Or, ha impartit un seminari de cinema i dret també a la Universitat Pompeu Fabra, que una vegada més recordem que és la universitat que ens tutela a nosaltres, i també ha estat comissari de diverses exposicions de cinema. També ha format part i forma part de molts concursos de cinema amateur, i podríem seguir més coses,
no, però potser no, que no. Ja està, ja en tenim prou, ja en tenim prou.
Molt bé, doncs avui ens parlarà d'un tema molt, molt atractiu, pensem que pot interessar molt, cinema i gastronomia, a veure com ho fem això.
Molt bé.
Gràcies.
Perfecte, Mercè, moltes gràcies. Bé, doncs molt bona tarda a tothom, nens i nenes, com esteu? Aquests que tingueu esperit de nen, aquests que tingueu esperit de nena, jo primer, evidentment, sigueu plegats benvinguts, benvingudes en aquesta conferència on parlem d'això, de les relacions entre el cinema i la gastronomia. Si ho penseu una mica, la gastronomia, el fer menjar, és un dels grans regals que ens brinda la vida, però sempre va molt més enllà de tot això. Una bona cuina, una bona gastronomia, defineix en certa manera, diguem-ne, com és un país, com més avançada és una cultura, com més sofisticada és una civilització, més elaborats són els seus plats, i també, possiblement, cada vegada més petits. Això és una altra història. Per què ens agrada un país? Ens agradarà, sí, per els seus monuments, però també per la seva cuina. Ui, sí, Anglaterra està molt bé, i Alemanya està molt bé també, però a veure, la cuina és una merda, no ens enganyem. I perdoneu per la vulgaritat, eh? En canvi, per què ens agrada tant Itàlia? Home, perquè Itàlia té el Coliseu, i té el David de Michelangelo, que Capella Sixtina, però també té la pizza, té el cafè i té els gelats. No ens enganyem. El menjar ens manté units amb la vida. Quan una persona emmalalteix, un dels símbols més o menys inequívocs que la cosa ja ha passat el pitjor i ja es va a camí de recuperar-se, és allò, bueno, és que ja menja. El fet de menjar, al fons, ens manté lligats a la nostra vida. I no ens enganyem, un dels grans plaers sensorials que podem tenir a la nostra existència és sempre al voltant d'una taula, amb els nostres éssers estimats, sigui els nostres familiars, els nostres fills, els nostres amics, parlant de tots, acompanyats d'uns bons àpats, uns bons beures, i deixant que la tarda com la vida vagi passant lànguidament. Bé, avui us proposo fer una conferència on el cinema té una importància molt destacada amb la gastronomia, i farem amb diversos elements que ens permetran veure que sí, que el setè art ha tingut, diguem-ne, una destacada participació en les cuines i en les pel·lícules. És per això que us proposo una conferència on, a l'estil una mica dels menús dels restaurants, tastarem diverses especialitats. Però d'on ve la idea de que el cinema tracti la cuina o el menjar? Doncs mireu, des de ben bé els orígens. I quan dic els orígens vull dir des del 1895. una de les primeres pel·lícules que van fer els germans Lumière, els inventors oficials del cinema, és una pel·lícula que es diu El berenar del nen. I on es veu a un dels germans Lumière, Louis Lumière, que li dona, al costat de la seva esposa, la Marguerite, li dona el berenar a un nen. Bueno, en realitat era una nena, la nena. Que es deia, ara no em sortirà el nom, però ja em vindrà, eh? I és una escena molt curta, eh? És una escena, diguem-ne, dels pares donant la xocolata desfeta, sembla, a la nena. I és una escena d'una tendresa infinita, però que a la vegada ens mostra la gran quotidianitat que pot tenir l'acte de menjar. Jo us proposo començar aquesta conferència, doncs això, amb aquesta pel·lícula. La veurem tota, però dura 30 segons, eh? Vull dir que no patiu aquí que... Una pel·lícula que ens mostra, doncs això, aquest acte de menjar d'aquesta pel·lícula. Mira, ja em surt el nom, és André. La nena es deia André. I aquí la tenim, la primera pel·lícula on surt el dinar i el cinema. No sé si eren unes farinetes, una mica de lleteta, una galeta i tot això, eh? Però fixeu-vos quina escena tan quotidiana i de vegades tan familiar i tan maca, tan entranyable. Penseu que aquesta pel·lícula té 130 anys. 130 anys. És un moment capturat del temps i que es conserva com una càpsula pràcticament immortal. Bé, com us deia, la conferència d'avui tractarà això de diversos menús. I començarem, com que tenim una mica de gana i la cosa, diguem-ne, estem com bastant valents, jo us proposo primer uns menús exòtics. Uns menús exòtics que tindran una carta, home, jo diria que bastant sofisticada. Mireu, aquí tenim la carta que us ofereixo. El primer especialitat de menjars exòtics serà crudités de bota d'explorador al forn. Si sou una mica cinèfil, segurament que sabreu de quina pel·lícula estic parlant. Una pel·lícula de Charles Chaplin, 1925, La quimera de l'oro, on Chaplin es menjava una bota d'explorador. Si no la teniu present, no patiu, que ara la tornarem a veure. Després ens anem cap a les profunditats marines per fer unes exquisiteses, doncs això, del fons del mar, amb filet de serp, carn de medusa, llet de balena i ous de pop saltejats. S'ha de tenir molta gana, per determinar les coses. Després farem les delícies de Mahraha. Ah, perdoneu, aquestes exquisiteses marines és d'un clàssic del cinema d'aventures dels anys 50, Les 20.000 leguas de viaje submarino, de Jules Verne. La següent seran les delícies de Mahraha, zerba amb sorpresa, escarabats farcits, sopa d'ulls i sorbet de cervells de mico. Si heu vist Indiana Jones i El templo maldito, estem parlant d'una de les escenes més recordades d'aquesta pel·lícula. I acabarem, doncs, amb una cuina francesa de quilòmetre zero, amb fruits de la terra i el mar, això sí que és un menjar més o menys convencional, i d'una pel·lícula, doncs, que parla de l'exotisme, però que ve d'altres latituds, d'una pel·lícula deliciosa que es diu Un viaje de 10 passos. Bé, ara aprofundirem una mica amb aquestes pel·lícules. Anem per la primera, per aquestes crudités de bota d'explorador. Això pertany a una pel·lícula, a una de les més cèlebres pel·lícules de Charles Chaplin. La part de l'any 1925, per tant, acaba de complir 100 anys d'història i és una de les seves pel·lícules més agosarades. Chaplin volia rescavalcar-se del fracàs comercial de la pel·lícula que havia rodat abans, que era Una mujer de París, un drama en què ell no hi sortia, de l'any 1923, i va voler recrear un dels episodis històrics que marquen la història de Nord-Amèrica, com és La febre de l'or. Quan, a principis del segle XIX, unes troballes d'or en unes mines doncs van generar una veritable febre a uns centenars de milers de persones d'Europa, però també d'Amèrica, van anar a la recerca del somni americà i alguns hi van acabar perdent bous i esquelles. A partir d'aquesta història real, Chaplin va fer una de les seves pel·lícules més cèlebres, que va costar molt de rodar, va ser una de les seves produccions més cares, $500.000, però de l'època, $500.000, tot i que va recaptant 10 vegades més, $5 milions, i té diverses escenes cèlebres. Dues són les que són més recordades, i les dues tenen a veure amb el menjar. La primera d'elles és quan a Chaplin agafa una forquilla i punxa uns panets de pa i fa veure que és una ballarina, segurament que la recordareu. L'altra escena recordada és quan ell i el seu company, en Mark Twain, estan tancats en una cabana, hi ha una tempesta terrible fora, no poden sortir, s'han quedat sense menjar i decideixen doncs, cuinar una bota d'explorador, una de les seves pròpies botes. Chaplin no només era actor, també era director, també era productor, també era músic, també era guionista, també era muntador, ho feia tot. I era molt meticulós en les escenes que rodava, de manera que sempre rodava, no una no, ni 10 vegades, a vegades 20, a vegades 30 vegades la mateixa escena. Aquesta escena que veurem ara, la de l'escena en què Chaplin i el seu company es mengen aquesta bota d'explorador, es va rodar 63 vegades. Llavors us explicaré una història sobre, bé, una particularitat d'aquesta seqüència també força divertida. Però en qualsevol cas, aquí tenim el gran Charles Chaplin en una de les seves grans imitacions, grans paròdies, menjant una bota d'explorador. Estem parlant de La Quimera de l'Oro, 1925. Extraordinari Chaplin en el tema de la pantomima, vull dir, sembla que primer vagi traient les espines del peix, llavors com si mengés espaguetis, acaba arrossegant els ous, els ossos sembla d'un pollastre. Bé, per donar-nos la seqüència, com us he comentat que van haver de repetir 63 vegades, no ho van fer evidentment amb botes d'explorador de veritat, ho van fer amb regalèssia, amb regalèssia. La regalèssia, per això, si es pren en grans quantitats, no sé si sabeu que té un poderós efecte laxant. De manera que es diu, les cròniques de l'època diu que van haver d'interrompre amb certa celeritat el rodatge que estaven fent perquè un d'aquests dos actors, ara no em feu dir quin, tenia una necessitat perentòria que per entendre's no podia esperar. Bé, de l'exotisme de les muntanyes de Califòrnia i de la febre de l'or, ara ens anem a les profunditats marines per un dels grans clàssics de cinema d'aventures dels anys 50. Una pel·lícula basada en la famosa obra de Jules Verne, Les 20.000 leguas de viaje submarino, i que possiblement sigui una de les millors adaptacions que s'ha fet de l'escriptor francès. Publicada l'any 1872, explica la història d'un capità, el misteriós capità Nemo, un home misàntrop que vol fugir de la humanitat, construeix una nau, el famós Nautilus, que es dedica a enfonsar els vaixells de guerra dels altres països. Accidentalment hi van a parar amb aquest misteriós submarí doncs, un arponer de balenes, en Netland, que és el grandiós Kirk Douglas, un professor que admira amb el capità, que és l'anorax, en Port Lucas, i el seu ajudant, que és el magnífic Peter Lorre. Bé, com que representa que tot el menjar és del celler o és del rebost del fons del mar, doncs clar, tot està, diguem-ne, com molt espaciat i amb gustos semblants o que recorden a la Terra, però tot i així no acaba el menjar d'estar massa convencional. Aquí tenim la cèlebre escena del sopar en què James Mason obsequia els seus visitants, barra presoners amb les menges pròpies de les profunditats marines. 20.000 euros de beca submarina produïda per Walt Disney i dirigida per Richard Fleischer el 1954.
Food is delicious, isn't it, Professor?
Oh, very good. Never tasted better.
There's a fork on your left, Mr. Land, or aren't you accustomed to utensils?
I'm indifferent to
them. May I ask how you are able to set such a table as this, Captain?
These dishes come entirely from my ocean kitchen. There is nothing here of the earth.
How remarkable. This tastes like veal.
The flavor deceives you. That is fillet of sea snake.
I suppose this is lamb then.
That is brisket and blowfish with sea squirt dressing, basted in barnacles.
It's very good. In fact, it's better than lamb.
Yes, my cook excels in preparing these various products.
You're not finished, are you?
Just the main course.
Pass the cream, Mayor.
The cream is, of course, milk from the giant sperm whale. And those delicious fruits you're eating are actually preserves made from sea cucumbers.
Well, I would never have guessed it. They are excellent.
Eat your pudding, Mr. Land.
Say it sure it's pudding.
What is it?
It's my own recipe. Sauté of unborn octopus.
Bueno, és evident que Kirk Douglas això no li acaba de fer pes, eh? Una cosa, Ramon, no sé si podem apagar els llums quan hi hagi les pel·lícules, apagar aquests llums aquí, perquè em sembla que pot ser això o no. Sí? Fantàstic, molt bé. Bé, 30 anys més tard, després de les 20.000 euros de Beques Submarino, es va rodar una pel·lícula que tenia una escena que, en certa manera, intentava ser un homenatge a aquesta que acabem de veure. És de la pel·lícula de la segona part de les aventures de l'arqueòleg més famós de tots, és a dir, Indiana Jones. Steven Spielberg, el seu director, i George Lucas, el productor de la pel·lícula, sempre van admirar molt el cinema clàssic i no van mai dubtar en fer escenes que, no diré que saquegessin o copiessin, però sí que d'alguna manera homenatgessin les pel·lícules que els havien impressionat de petits. I Steven Spielberg estava molt impressionat quan de petit va veure, tenia 7 anys, quan de petit va veure aquesta pel·lícula d'aventures amb en Kirk Douglas. De manera que quan va fer la segona part de Indiana Jones, que va ser Indiana Jones i el Templo Maldito, rodat de l'any 1984, on aquí l'objecte cobdiciós eren unes pedres, diguem-ne, presumptament sagrades, hi ha una escena, que és l'escena que té lloc al Palau de Bangkok, i on el Maharajà els obsequia doncs, amb tota una sèrie de menjars, diguem-ne, bueno, poc europeu, diguem-ho així. Si recordeu la pel·lícula, tindreu molt present aquesta seqüència, que és una de les més, bueno, curioses, de les més divertides, però que va provocar les ires de les autoritats índies. Fins al punt que aquesta pel·lícula mai s'ha vist a l'Índia. Ha estat sempre censurada. També és veritat que és una pel·lícula possiblement la més violenta de totes les 5 pel·lícules d'Indiana Jones, però en qualsevol cas continua sent trepidant, amb molta acció, i tenint en compte que és una pel·lícula que té 40 anys, doncs està molt ben conservada. Aquí tenim la famosa seqüència d'Indiana Jones i el Templo Maldito amb un sopar, si més no, peculiar, el del Palau de Bangkok.
Ah, sleep? Surprise!
A sacred bra.
You see, Captain? A rock.
Thank you.
Molt bé, doncs aquí teníem aquesta escena d'Indiana Jones i el Temple Maldito. Bé, deixem una mica l'exotisme, anem per latituds més properes i ens anem al que a països diguem, estrangers com de la Índia, doncs podríem prendre com a menjars exòtics el que nosaltres ens alimentem. Una d'aquestes pel·lícules que parla una mica d'això, de la diferència cultural i gastronòmica, és aquesta pel·lícula dirigida per Lasse Hallström l'any 2016 i que va portar per nom Un viaje de 10 metros. És una pel·lícula petiteta però molt, molt simpàtica que explica la història d'una família índia, la família Kadam, que per raons polítiques es veu obligada a emigrar del seu país. S'han dedicat sempre a la restauració i arriben a un petit poble francès amb la idea de muntar un restaurant indi. Però allà es trobaran amb la franca oposició de la propietària de l'únic gran restaurant que hi ha en aquest poble, que és la que està capitanejada per la magnífica i sensacional Helen Mirren. A partir d'aquí, i com que el xicot de la família índia s'enamora d'una de les cambreres del restaurant francès, bé, diguem que la història acaba bé, diguem-ho així. Bé, és una pel·lícula molt interessant perquè té una escena, a més, com molt reveladora del que representa la gastronomia. Amb l'escena inicial de quan la família aquesta Kadam han fugit de la Índia amb precipitació, arriben a França de nit, acaben de tenir un accident de cotxe, se'ls veu com molt vulnerables, com els han perduts, són rebuts per una noia, que és la noia de la pel·lícula, per cert. I les diferències idiomàtiques i sobretot culturals quedaran esborrades quan ella els ofereix l'hospitalitat. I aquesta hospitalitat serà en forma de bons menjars, de menges de quilòmetre zero. Aquí tenim aquesta seqüència en què s'esmolça això, el poder gairebé terapèutic que té la cuina. Un viatge de 10 metres de Lasse Hallström, any 2016.
Oh, I thought you might be hungry, so...
Thank you.
Very nice.
Thank you.
Gentlemen.
My pleasure.
I don't know.
This is really, really kind of you.
What is all this?
That's just some cold things we had in the larder, so amazing. Oh. But please eat it, it's all yours. Thank you.
Who did you buy this?
The bread I bake it.
Thank God, Papa. Try this. This oil, where is it from?
From the olive trees in the garden. And my uncle will press it every year, so... And the cheese is from the cows in the field at the back. That's totally natural.
Delicious.
This is amazing.
Do you want some sweets?
Forgive the silence, Margaret. I think my family is afraid that they died in the accident and now we enter heaven.
Molt bé, doncs per tant aquí teníem aquesta quarta parada en aquests menús exòtics. Ara us proposo una altra carta que seria dels menús romàntics. És evident que el romanticisme hi té molt a veure amb el menjar, la primera cita més o menys seriosa d'una parella que comença a conèixer-se és en un sopar, o un dinar, però sobretot un sopar. I de sopars romàntics en cinema n'hem vist moltíssims. Jo us en proposo dos. Un primer que és a base de guatlles amb pètals de rosa amorosits amb passió reprimida. Això és d'una pel·lícula mexicana que segurament que haureu vist tots, que és Como agua para chocolate, d'Alfonso Arau. I l'altre és, home, és un menjar una mica... Home, jo dic que és com molt normal, però que té una de les grans, grans escenes d'amor del cinema, que és aquests espagueti amb mandonguilles a l'estil italoamericà, però pertany a una pel·lícula que tots haureu vist també de Walt Disney, que es diu La dama i el vagabundo, i la seva escena més cèlebre, evidentment, la del sopar romàntic dels dos protagonistes. Bé, anem per la primera, que és aquest sopar romàntic. Jo suposo que tots haureu vist Com agua para chocolate, no? Sí, no? Si no, deures, sisplau, Deures per la setmana que ve. Com agua para chocolate és una de les obres, no, és l'obra més famosa de la seva escriptora, de Laura Esquivel. La va publicar als anys 80. Si la recordeu, és la història d'una noia, la Tita, que s'entén, té relacions amb un xicot, que és el Pedro, però representa que com que és la filla petita d'un matrimoni, el marit ja mort i és la vídua, doncs llavors, clar, no s'ha de casar perquè quan es faci gran la seva mare l'ha de cuidar amb ella. Clar, estem parlant del Mèxic de fa 100 anys, eh? Vull dir, la societat era no era tan diferent de l'ara. Què passa que llavors? Que com que el Don Pedro no es pot casar amb la Tita, hi ha el Don Pedro fa una estratègia, es casa amb una altra germana de la Tita. I llavors pot estar amb ella, pot estar, diguem-ne, més o menys convivint amb ella. Clar, però ben aviat es veu que la cosa no va bé, perquè aviat es veu, diguem-ne, per on va tot plegat. La pel·lícula es va estrenar l'any 1991, va tenir un èxit internacional extraordinari, va guanyar diversos premis Ariel, que són l'equivalent dels Oscars d'aquí, i ara veurem una seqüència en la que Tita sedueix o intenta demostrar l'amor per al seu amant, el Don Pedro, cuinant això, les codornices con pétalos de rosa, en la que en aquesta taula hi ha convidat, òbviament, el Don Pedro, la seva cornuda esposa, diguem-ho així, que és la germana de la Tita, una altra germana que està pendent de tot perquè ella ho veu tot, i la mare, que òbviament està incòmoda davant d'aquesta situació. Amb la sensualitat de la seqüència fa pensar que realment és una escena d'un gran i altíssim contingut eròtic, encara que, en el fons, no surti res, per entendre'ns. Aquí tenim l'escena del sopar o del dinada com a obra per a xocolata, dirigida per Alfonso Arau, basada en l'obra de Laura Esquivel. Aquí tenim el Don Pedro. La germana que ho sap tot. La mare. L'amant, la Tita. I la cornuda esposa. Fins i tot la mare té fogots, vull dir que ja veieu que aquí la temperatura puja molt, Bé, i ara anem a veure doncs una de les escenes, de les grans escenes romàntiques de la història del cinema. És curiós com amb els dibuixos animats, només amb uns dibuixos animats, clar, quins dibuixos també, Els de Walt Disney puguem arribar a creure'ns aquesta història d'amor interracial, diguem-ne interclassista, entre aquesta nena pica, per entendre'ns, que és la reinita, la dama, i aquest gos petaner, que és el Golfo, que té molt d'encant. Aquesta pel·lícula va ser el 15è llargmetratge de la factoria Disney, va ser rodat l'any 1955, va ser la primera pel·lícula amb CinemaScope de la factoria, en una època, evidentment, en què es feien moltes pel·lícules d'aquestes, i una de les poques que estava fetes en vida Disney, que estava ambientada en una època més o menys contemporània. La pel·lícula va tenir un èxit extraordinari perquè va costar 4 milions de dòlars i en va recaptar 36 a la seva primera explotació comercial i ha acabat sent un dels grans clàssics de la casa Disney. L'escena més recordada, evidentment, és l'escena al sopar, quan en Golfo porta a sopar a la seva novieta, diguem-ho així, en un restaurant italià on serveixen espagueti. I aquí tenim una de les grans seqüències de la història del cinema, amb la música d'Oliver Wallace i un dels grans temes també musicals de tota la factoria, el Bella Notte, La dama i el rodamón, Walt Disney, 1955.
Now, tell me, what's your pleasure? A la carte? Dinner? Aha! Okay.
Hey, Joe!
Pucci, he said that he wants two spaghetti speciale, heavy on the meatball.
Tony, don't talk!
He's talking to me!
Okay, he's talking to you! You're the boss!
Mamma mia, ma gergo che gli avrei sentito.
Now, here you are, the best spaghetti in town.
Plats principals. I és per això que us proposo ara una brevíssima selecció del que seria, doncs, de copes i també, o de vins, i de postre també. Mireu, per que fa els vins, farem un tast de vins de la varietat de Pinot cultivada a Califòrnia, als Estats Units. Això pertany a una pel·lícula dirigida per Alexander Payne el 2004, que va portar per nom Entre Copes. És una pel·lícula molt interessant de la que ara en parlarem. I les postres, doncs, home, les farem amb un petit poblet francès, de nom també de reminiscències pastisseres, un poble que es diu Lanscanet, que és on se situa l'acció d'una pel·lícula basada en una novel·la també molt coneguda, publicada a finals del segle XX, i que porta per nom Chocolat, de la qual se'n va fer una pel·lícula també molt cèlebre. Va! Anem primer als Estats Units i ens anem a una pel·lícula que sí que tracta de vins, però que sobretot tracta de les relacions humanes, que en el fons és el que tracten més o menys totes les pel·lícules. Una pel·lícula, com us deia, dirigida per Alexander Payne el 2004, que va portar per nom Entre Copes i que va protagonitzar amb Paul Giamatti i el Thomas Hayden Church. La història és la d'un escriptor més o menys frustrat, amb un estat ara depressiu perquè la seva xicota l'ha abandonat, que hi entén molt de vins. I llavors es troba amb un amic seu, un antic amic seu, que es casa i allò per, va, anem a fer l'última gran festa abans de l'esclavitud matrimonial, així entre cometes, doncs decideixen recórrer a Califòrnia i sobretot recórrer els seus cellers. I van, la pel·lícula parla d'això, d'aquests dos amics, una road movie, al fons, a la que, sí, parlen de les seves vides, però sobretot és un recorregut també per alguns dels cellers de Califòrnia. Els dos protagonistes, aquí els tenim, clar, al llarg d'aquest viatge, bé, tindran tota mena d'experiències. Una de les escenes, diguem-ne, més divertides de la pel·lícula és quan arriben a un celler i el que hi entén de tot això, que és el de l'esquerra, és a dir, el Paul Giamatti, li ensenya el de la dreta, que és el seu amic, una mica tarambana, li ensenya com s'han de degustar i com s'han d'assaborir els vins. Va tenir un gran èxit quan es va estrenar i és una de les grans col·laboracions entre el director, Alexander Payne, i el seu principal protagonista, el fantàstic Paul Giamatti. Entre Copes, 2004.
Let me show you how this is done. First thing, hold the glass up and examine the wine against the light. You're looking for color and clarity. Just get a sense of it, okay?
I'll go.
Thick, thin, watery, syrupy.
Okay.
I'll go. All right. Now, tip it. What you're doing here is checking for color density as it thins out towards the rim. That's going to tell you how old it is, among other things. It's usually more important with res. Okay? Okay. Stick your nose in. Don't be shy. Really get your nose right in there, really.
Mmm, a little citrus.
Maybe some strawberry. Mmm. Passion fruit.
Mmm.
And, oh, there's just like the faintest sousal of like asparagus, and there's just a flutter of like a nutty, even cheese.
Wow.
Mmm.
Strawberries, yeah.
Good.
Strawberries.
Yeah.
Got the cheese.
Put your glass down, get some air into it. Oxygenating it opens it up, it unlocks the aromas, the flavors, very important. Smell again. That's what you do with every one of them.
When do we drink?
Now.
How would you rate this one, Miles?
Well, usually they start you on ones with learning disabilities, but this one is pretty damn good. This is the new one. Right, Chris?
Just released about 2 months ago.
Nice job.
We like it.
You could work in a wine store, Miles.
Yeah. That'd be a good move. Are you chewing gum?
El paio està menjant xiclets. La veritat, és que... Va, deixem ara els vins, ens anem ara cap a la França, en un petit poblet francès de l'any 50 del segle passat, i en una època també molt concreta, que és, evidentment, el període d'abstinència, de dejuni i de fortificació, que és, no de, com es diu això, fortificació, no, com ja em sortirà. Que és la Setmana Santa, per entendre'ns, eh? Ja sabeu de què ve aquesta pel·lícula, suposo que tothom l'ha vist, no? De mortificació, eh? Sortia mortificació, eh? Mortificació, dejuni i abstinència, eh? La pel·lícula està basada en una novel·la molt exitosa de Joan Harris, que va ser una història en la que una misteriosa dona amb caputxa vermella, per tant això ja ens convida a pensar una mica en algun conte, en una rondalla, arriba amb aquest petit poblet de l'Anscanet decidida a obrir una xocolateria en plena Setmana Santa. I el poble, que veu d'unes grans, diguem-ne que té una gran influència conservadora, sobretot de la mà del seu més o menys alcalde, el grandiós Alfred Molina, doncs no veuen massa amb bons ulls com en ple període, diguem-ne, de continència, de dejuni, d'abstinència i de mortificació, doncs es pugui obrir una xocolateria que no deixa de ser una expansió dels sentits. Eh? La xocolateria, sabem, té tot un punt pecaminós, eh? O no? Comences i no acabaries mai, eh? Vull dir que... No sé vosaltres, a mi em passa això, eh? Bé, la pel·lícula és una deliciosa faula, que parla doncs d'això, que però sobretot parla de gaudir de la vida i de gaudir dels petits grans plaers que ens brinda de l'existència. La va protagonitzar la meravellosa Juliette Binoche, acompanyada d'un planter de tosca, no només hi ha l'Alfred Molina, sinó que també hi ha la Judi Dench, la meravellosa Judi Dench, l'Helena Urín, que és l'esposa del director, i en Johnny Depp. La música la posava la Rachel Portman. Aquí tenim l'escena en què, bé, ella prepara l'obertura de la botiga, la Juliette Binoche, davant, evidentment, dels dubtes i sobretot de les reticències de bona part de la població. Chocolats, 1999. meravellosa Chocolat, dirigida per Lasse Gallström a l'any 1999. Bé, deixem ara tot això, tot el que ha constituït els menús, siguin exòtics, siguin romàntics o els complements, i ens anem ara a tres escenaris que d'alguna manera o altra també defineixen la cultura gastronòmica, que són tres restaurants cinematogràfics, a tres ciutats a més del món. El primer restaurant serà un restaurant francès que està a Hamburg, Alemanya, d'una pel·lícula alemana de l'any 2004 que es va dir Deliciosa Marta. Després ens anem a França, evidentment anem a París, hem d'anar al restaurant Gusteau, un dels més cèlebres que existeixen, per una pel·lícula també absolutament recomanable que és Ratatouille, de la casa Disney Pixar. I acabarem doncs amb un petit restaurantet italià absolutament deliciós que es diu Arturo al Portico, que està situat a la ciutat eterna, que està a Itàlia. Bé, doncs aquests són els tres grans escenaris a on tindrem les nostres menges, diguem, els propers minuts. Els dos primers són escenaris que tenen lloc a dintre de la cuina, a l'altre gran santuari d'un restaurant, i un tercer que té lloc, doncs això, a la sala on es reuneixen els comensals. Comencem per primer de tots, aquest restaurant francès que es troba a Hamburg, Alemanya, i que és el protagonista de la pel·lícula Deliciosa Marta. És una pel·lícula dirigida per Martina Kleiner l'any 2004 i que explica la història d'una noia, la Marta del títol, una noia molt competent, molt eficaç, molt eficient, que és la xef d'un restaurant molt prestigiós d'Hamburg i que hi ha un fet que acabarà desbaratant la seva vida. Ella porta la vida amb molta perfecció, amb molta meticulositat. La tràgica mort de la seva germana, amb una filla petita, farà que l'hagi d'adoptar entre cometes. I per si això no hi hagués prou per destrotar la seva vida, en el restaurant hi haurà un altre treballador que no és que ocupi el seu lloc, però representa que l'ajudarà. Però ell ho veurà com una franca intromissió. I aquest nou treballador més és italià, que és el Sergio Castellito. La pel·lícula parlava d'això, de com no hem de ser inflexibles a la vida, de com a vegades ens hem de deixar senzillament portar. Aquí tenim una escena que resumeix doncs això, el treball que sempre hi ha en una cuina, treball estressant, treball molt intens, i ho farem als acords d'un dels grans clàssics de la cançó italiana dels anys 80, El dia com ve, de Paolo Conte. La pel·lícula va tenir un remake anys més tard amb la Catherine Zeta-Jones de protagonista. Aquí tenim un fragment de Deliciosa Marta. Aquesta seqüència de Deliciosa Marta, dirigida per l'any 2004. Bé, la cuina no deixa de ser un dels grans escenaris, un dels grans santuaris de la celebració d'una festa gastronòmica. Ens desplacem ara d'Alemanya, d'Hamburg, ens desplacem a París, a França, per una de les pel·lícules que, home, que també té un restaurant, diguem-ne, com a eix principal. Una pel·lícula dirigida per en Brad Bird l'any 2007 i que va portar per nom Ratatouille. A vegades podem tenir la idea de que les pel·lícules infantils o les pel·lícules de dibuixos són això, només pel·lícules de dibuixos, però a vegades sovint oblidem que al darrere poden haver-hi no només obres tècnicament impecables, com és aquest cas, sinó també una filosofia o una manera, diguem-ne, un missatge que són certament molt, molt, molt notables. Ratatouille parlem d'un cuiner, que és un noi sense cap mena de motivació, que es diu Linguini, que treballa en un restaurant d'un prestigiós chef francès que es diu Cousteau. Vol dedicar-se a la cuina, però vaja, amb molta desgana, fins que dels éssers que hi ha a la cuina és una rata. Una rata que té una gran habilitat, diguem-ne, gastronòmica. Sap cuinar molt bé i sap quina és la combinació perfecta per crear grans gustos i grans sabors. De manera que en una escena, en un moment en què el noi esgarrarà una bichissoa, que és del tot immenjable, la rata, diguem-ne, l'acabarà arreglant. I a partir d'aquí s'inicia una amistat entre l'un i l'altre que es portarà molt més enllà. La pel·lícula es mostra no la idea aquesta que tenim de que si tu pots vols, que això és una gran fal·làcia, sinó que el talent, el veritable talent, pot sortir del cantó més inesperat, com ens ho demostra doncs la protagonista, que és aquesta rata. El nom de Ratatouille fa referència no només al nom de rata, és a dir, el prefix, sinó també a com els francesos anomenen la nostra, diguem-ne, la samfaina, correcte? Bé, doncs aquí tenim l'escena en què es coneixen els dos protagonistes, aquest xicot, és el Linguini, i aquesta rata. Pel·lícula meravellosa, Òscar, a la millor pel·lícula d'animació, el 2007. Secrets, a les que sobretot els restaurants millor a vegades no entraria perquè no saps què s'hi pot trobar, però quan vas a l'altre cantó, és a dir, no només a dintre les bambolines sinó fora, a l'escenari, és quan trobes també una representació extraordinària de la comèdia humana. I això és el que reflecteix una pel·lícula molt poc coneguda d'un director italià que es diu Ettore Scola i que porta per nom La Cena. És una pel·lícula del 1988 que té lloc en un restaurant. Amb una nit, amb un restaurant italià, romà concretament, que es diu restaurant Arturo al Portico. I és, doncs això, de com des que van arribant els primers comensals i com es van desenvolupant les diverses situacions de les taules que s'ocupen. Hi ha una taula en què hi ha una noia que reuneix a tots els seus nòvios que havia tingut, en una altra taula una mare intenta convèncer la seva filla que no es posi en un convent, hi ha una tercera taula de dos, una parella que no sap si continuar la seva relació o tallar, hi ha una altra en la que dos actors de teatre assagen el seu paper i es posen molt a dintre la seqüència, i una mica com a element, diguem-ne, com en un lloc, en un prosceni, diguem-ne, molt destacat, hi ha un vell professor universitari que s'ho mira tot, diguem-ne, amb una gran sornegueria. Aquest professor era en Vittorio Gassman, que és una mica il professore, i el que és realment el fil conductor de tot plegat. La pel·lícula té un repartiment extraordinari, amb la Fanny Ardant, la Giancarlo Giannini, hi sortia també la Stefania Sandrelli, i és una pel·lícula que parla d'això, de la gran aparador que representa sempre anar a un restaurant. Quan nosaltres anem a un restaurant només ens preocupem de la nostra taula, de la gent que hi ha al nostre entorn, però si veiéssim o si poguéssim entrar a les taules dels altres comensals i veure quins drames o quines comèdies es desenvolupen, en el fons és un immens fresc, doncs això, de la condició humana. I aquesta pel·lícula parla d'això. Una pel·lícula es diu La Xena, dirigida per Ettore Scola, i l'any 1988. I aquí tenim el gran Vittorio Gassman i a la grandiosa Fanny Ardant.
Buonasera, maestro.
Per essere felici non basta sognare di essere re. Bisogna anche incontrare qualche regina.
Le sembra gentile far arrostire una signora della mia età?
Se lei avesse 30 anni di più.
Prego, si accomodi. Il suo tavolo è pronto.
Grazie. No, faccio una prima.
Bene. Buonasera.
Ma ti sei
sì, sì, è per la
tavola. È quel tavolo, grazie. Ho sempre mettito San Cigno di Bosco, sempre perché mi avete accomodato, giustamente, il signore è fianco a me, prego, si è accomodato.
Buonasera, Adriano. Io mi sono trovato. Prego.
Quanti passi? Faccio di spigola.
Buonasera, maestro.
Buonasera.
Porto il solito riso in bianco.
Lasciami almeno il piacere di tenere la fantasia allenata. Tra rota fumicata, con l'uvan, senza tiro, bravi. In voltini di bresaolo i quattro formati. Riso in bianco.
Volo.
No, approfitta che quattro bottiglie di champagne in frigo
questo. Buonasera signorina, desidera ordinare qualcosa?
No, grazie, è stato qualcuno. Ultima sera.
Non mi meraviglia affatto, se ha bisogno di me sono in zona.
Prego, non ha prenotato, vero?
Buonasera, ma non fa niente, se metto
su. No, non la mando via. È solo o aspetta qualcuno?
No, cioè sì, sono solo.
Venga. Troviamo una soluzione. Bene, questo tavolo è già prenotato, portato anche. Mi aspetti, intanto si toglie per botto, proverò subito.
Bueno, una pel·lícula de Caparelli no passa res, però aquí és absolutament meravellosa, La Xena. Bé, la nostra última parada serà més enllà dels elements, diguem-ne, físics, més enllà de les menges, diguem-ne, dels primers, dels segons, de les postres i de les copes i dels escenaris, doncs les diverses sensacions que ens pot despertar una experiència gastronòmica. I aquí anem a tres grans sensacions. El poder, la nostàlgia i la plenitud vital. El poder és el d'una pel·lícula dirigida per Roland Joffé l'any 1939 que va portar per nom Batel, de la que ara en parlarem. La nostàlgia és de l'última pel·lícula del gran John Huston que va adaptar una obra de James Joyce que es diu Els Dublinesos. I l'última, la plenitud, d'una de les pel·lícules segurament que tots hem pensat, si sou una mica cinèfils, quan hem parlat de cinema i gastronomia, que és una pel·lícula que porta per nom El festín de Babette, de Gabriel Axel. Comencem amb la primera d'elles, el poder. Per què la cuina o la gastronomia pot ser el símbol inequívoc del poder? Doncs mireu, hem de retrocedir fins a mitjans del segle XVIII per trobar-nos amb una pel·lícula excel·lent que possiblement no té massa reconeixement però que és una pel·lícula molt, molt interessant, no només des del punt de vista històric, sinó també des del punt de vista cinematogràfic. I parla d'una història de veritat, la història de François Batel. Estem parlant dels temps de Lluís XIV, per tant el rei Sol, per tant estem parlant de Versalles, uns quants anys abans de la Revolució Francesa. En només 15 dies, un noble francès va encarregar a un mestre de cerimònies, que era com una mena de cuiner, com una mena de director artístic, gastronòmic, etc., anomenat François Batel, que preparés esmorzars, dinars i sopars per 3.000 persones, 3.000 persones, i en només 15 dies, per 3 dies. Tenia un pressupost molt generós, l'equivalent actual d'1 milió d'euros. I òbviament s'hi va esmerçar molt. François Batel li va dedicar, tenia un gran prestigi, eh? I va dedicar en cos i ànima aquests 15 dies perquè aquests 3.000 convidats s'havia de quedar bé davant d'aquest aristòcrata francès perquè venia el rei Lluís XIV. Què va passar? Que l'últim dia, en l'últim àpat de tots, havia de venir peix. Peix que era el gran plat estrella d'aquesta convivència de 3 dies d'aquests nobles aristòcrates. Què va passar? Doncs que hem de pensar una mica amb el transport a França al segle XVIII. El transport anava com anava, una mica com la Renfe, potser una mica millor i tot, eh? Una mica millor, dic, eh? I el peix va arribar tard. El peix va arribar tard. I per estalviar-se la humiliació, François Batel es va suïcidar. És una història que a la pel·lícula estava retratada magníficament. En François Batel era el Gérard Depardieu, i sortia l'Uma Thurman, i sortia George Sand, i sortia el Tim Roth, i és una pel·lícula que parlava doncs, de la reflexió de doncs, això, com a vegades diguem-ne, els que estan a dalt de tot poden ser com molt paràsits i són aliens completament a les necessitats diguem-ne, del poble. Hi havia la música d'Ennio Morricone que ho acabava diguem-ne, de rodonir tot, però aquí la gastronomia, aquí el menjar era com una mena de demostració del poder que es podia arribar a tenir, sobretot per comprar voluntats. Aquí tenim una de les grans seqüències diguem-ne, gastronòmiques d'aquesta petita meravella, la de Batel, dirigida per Roland Joffé. Aquesta escena molt, molt notable de Batel dirigida per en Roland Joffé l'any 2000. El segon estat d'ànima ens porta just al contrari d'aquesta expansió exuberant i exagerada, ens trobem doncs, amb el recolliment que ens porta una pel·lícula que està ambientada a Dublín. Uns quants anys més tard, a principis del segle XX, a l'any 1904 concretament, i amb una família que són els Morgan, dues germanes concretament, que celebren el dia de l'Epifania, l'últim dia de Nadal, el dia de Reis, celebren el seu tradicional sopar en què reuneixen els amics i els seus familiars. És una pel·lícula que va representar l'última incursió de John Huston, del llegendari John Huston, el director de La Reina d'Àfrica, El Com Maltès, La Noche de la Iguana, etc. etc. i que va estar aquí acompanyada no només de la seva filla, Angelica Huston, sinó també del seu fill, Anthony Huston. La pel·lícula va portar per nom Dublinesos, el títol original és The Dead, és a dir, Els Morts, de James Joyce, i és una pel·lícula que està molt present al sentiment de la nostàlgia. En el discurs cap final que fa un dels comensals, un cop diguem-ne, ja s'han fet tots els àpats, ja s'han repartit els cafès i els licors, fa una reflexió sobre doncs això, sobre l'any que ha començat, estem parlant del 6 de gener, de l'any que ha començat, de tot allò que deixem enrere, però de que a cada nova trobada, doncs òbviament trobem faltant aquells que ja no hi són entre nosaltres. I de com ens podem arribar a sentir desplaçats per la modernitat dels temps que arriben i que ens hem de fer forts per, al capdavall, estem vivint la nostra pròpia vida i és tot el que tenim, el nostre temps. És una pel·lícula molt, molt interessant, molt crepuscular, amb un punt nostàlgic, doncs, que il·lustra perfectíssimament aquest sentiment de melangia que pot arribar a tenir també les celebracions gastronòmiques. Datet, dublinesos, de John Huston, 1987.
Ladies and gentlemen, we are living in a skeptical, and if I may use the phrase, a thought-tormented world, where the values of the past are often at a discount, but it gives me joy that under this one roof, the spirit of good, old-fashioned, warm-hearted, courteous Irish hospitality is still alive among us. Long may it continue. And yet, in gatherings such as this, sadder thoughts will occur to our minds. Thoughts of the past, of youth, of changes, of absent friends that we miss here tonight. But our work is among the living. We must not brood or stoop to gloomy moralizing. We have all of us living duties and living affections which claim, and rightly, our strenuous endeavors. Now here we are met, momentarily away from the bustle of our everyday routines, in a spirit of good fellowship, in the true spirit of camaraderie. And as the guests of, what shall I call them? The three graces of the Dublin musical world.
Molt bé. La nostra última parada és a molta distància d'aquí. És un petit poble danès en què té el lloc l'acció del Festín de Babet. El Festín de Babet és una de les obretes o de les novel·letes, de los relats curts més famosos, famós per la pel·lícula, evidentment, d'Isaac Dinesen. Isaac Dinesen és l'autora de Memòries d'Àfrica, aquella pel·lícula que tots hem vist, del Robert Redford, i amb la Meryl Streep de protagonistes. I explica la història d'una cuinera francesa que fuig de la revolució, estem parlant de dels primers anys del segle XIX, i que es refugia en un petit poblet de Dinamarca, on és acollit per dues germanes. Les germanes són grans, són solteres, no tenen família i encara viuen del record del vell pare, el pare que havia sigut, diguem-ne, protestant, que tenia una petita comunitat religiosa on el que imperava sobretot era l'ascetisme, el rigor, un sentit, diguem-ne, com molt sec, com molt empobrit de tot plegat. Res d'expansions, diguem-ne, vitals, res d'alegries més enllà de les estrictament necessàries. I aquest ascetisme, diguem-ne, li xoca molt a aquesta noia. Té una petita fortuna, aquesta cuinera francesa que ha estat acollit per aquestes dues germanes, i decideix obsequiar aquesta petita comunitat amb un sopar especial, amb un festí, el festí de Babet, perquè la noia es diu Babet. I llavors què passa? Que les dues germanes, temeroses sempre de Déu, pensen que, ostres, això és massa. No, nosaltres que sempre hem menjat una mica de pa i una mica d'aigua, això que hi hagi uns menjars així una mica més elaborats, això no està massa bé. De manera que decideixen fer un pacte entre tots els convidats d'aquesta celebració. Òbviament no faran un lleig, però menjaran, diguem-ne, una mica d'esgara. Però què passa? Doncs que la Babet es passa dies preparant aquest sopar i quan arriben els comensals al recinte es troben amb una taula impecablement ben parada, amb unes tovalles de fil, amb copes de porcellana, amb copes de cristall i amb plats de porcellana. I els hi serveix tota una sèrie de menjars que són no només exòtics, sinó que acaben embafant els sentits dels comensals. Fins al punt que, un cop comença a circular el vi, aquells bons propòsits de no fer cas, diguem-ne, de les expansions que pot provocar, diguem-ne, la beguda i el menjar, doncs es deixen anar i llavors cada vegada hi ha més confidències entre ells, la cosa acaba com molt alegre i acaba la pel·lícula ballant tots plegats, agafats de la mà, a la llum de la lluna. És una pel·lícula que parla, doncs, això, de la plenitud vital, del que hem de gaudir de la vida i de tots aquells grans elements que se'ns ofereixen. De fet, només puc dir que és una pel·lícula que era la pel·lícula preferida del Papa Francesc. i amb això estan dites moltes coses. Va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla anglesa en 1988 i es va convertir doncs, això, en un film imprescindible per entendre la relació vital, plena, molt plena, entre el cinema i la gastronomia. El Festín de Babet, dirigida per Gabriel Axel, el 1988.
Dus je hebt gewoon die met die lijst terug naar de zorgen.
Je hebt nu het als een veld, daar heb je dat keer voor.
Je wist het dan.
Vindt u wel?
Ja, daar heb ik nog een lijst van toe altijd gehad.
Ja, je hebt je het eerst gevoel.
Ja veiem tu, per llapar-se els dits. Bé, hem vist una petita antologia breu, dolorosament breu, de les relacions entre el cinema i la gastronomia. Podríem haver parlat de moltes altres pel·lícules, però ho hem fet des de la vessant més expansiva, més alegre, més vital, més enjugassada del que la cuina, del que els restaurants, del que el menjar en el fons representa, no només per al cinema, sinó també per la nostra vida. A la fons entenem que el menjar no és només la simple supervivència, no és el simple fet d'estar nutrits d'allò que ens manté viu, sinó que hi ha quelcom més, molt i molt més. Tal com deia Federico Fellini, el gran director italià, la vida hauria de ser una combinació entre màgia, pasta i pel·lícules. Moltíssimes gràcies. Molt bé, no sé si hi ha alguna... Què feu, un torn de preguntes, això mateix? Hi ha alguna pregunta? No tots alhora, sisplau, d'un en punt. Sí, bueno. Ramon, em diuen a veure el micròfon del... Sí?
No hi ha massa sol.
No.
Ara sí. De res? De debò?
I m'haurà quedat tot molt entès, tot, vull dir que... Mira, tenim un valent aquí.
Hola, bona tarda.
Hola.
Felicitar-te per la idea i per l'expressió, perquè crec que és fantàstic.
Mercès,
la pregunta simplement és si tens més.
Ah, sí, home!
És evident. No obres el cinema dona per tots.
No sobre cinema i gastronomia, que aquesta ja està aquí, però sí, tinc 58 conferències més, vull dir que... puc venir aquí molts dimarts, perquè sí. Molt bé. Molt bé, alguna pregunta més?
No, doncs no, per acabar de la conferència.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies.